Radio Vilafranca.
Bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 20 de desembre de 2024. En nom de tot l'equip, que ja sabeu que està repartit entre Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Avui a les 12 ens acomiadarem fins passat Reis i ho fem a les portes de l'hivern. Tot i que el fred ja ha arribat, oficialment demà 21 de desembre, quan passin 21 minuts de les 10 del matí, tindrà lloc el solstici d'hivern. I a banda de l'entrada de l'hivern, les hores de llum al dia aniran creixent mica a mica. L'hivern 2024 durarà 88 dies i 23 hores fins que s'acabi el dia 20 de març de 2025 i comenci la primavera. El comiat i el bon Nadal arribarà a les 12. Abans tenim 3 hores per davant amb totes aquestes propostes i veus a l'antena del Penedès en xarxa. De seguida saludem el Marc Paredes, que ens portarà la previsió meteorològica. I tot seguit els esports, avui no hi haurà prèvia. Avui entrevistem el sadurninenc Pedro Gil, un dels millors jugadors d'hoquei patins del món, que enguany s'ha retirat i al qual demà Sant Sadurní li ret homenatge. A 9:15... Flash informatiu, aquests primers 5 minuts del dia per escoltar què passa a les nostres dues comarques. I els divendres a 9:45 del matí, quinzenalment, parlem amb els alcaldes i alcaldesses de l'Alt i el Baix Penedès. Avui també seguirem aquest ritual en el darrer dia de la temporada i ho farem conversant amb Manuel Reventós, alcalde de Torrelavit. I avui serà un programa estrellat per la connotació nadalenca i perquè tindrem a un xef amb estrella Michelin, al restaurant Casanova de Sant Martí. Va recollir, si recordeu, el passat 25 de novembre una estrella Michelin. Es tracta de la primera del restaurant i la tercera que obté l'Alt Penedès al llarg de tota la història. Avui, a les 10:06, entrevista amb el xef i propietari del restaurant Casanova, Andrés Torres. I a 11:15, els serveis informatius ens acosten l'actualitat d'aquest divendres 20 de desembre a les nostres dues comarques. Segon flash informatiu del dia. Després d'aquests minuts dedicat a l'actualitat, agenda al detall i a les portes de Nadal, les dues propostes que farem seran molt i molt festives. D'una banda, us presentem la segona campanya de tortells enjoiats que impulsa la joieria Moner per promoure el comerç i l'artesania vilafranquina. En parlarem amb la seva responsable, la Gena Moner, de Joieria Moner, i amb el Fèlix Mestre, del Forn Rius. I de l'altra, us recomanem teatre, i és que aquest 25 de desembre, per Nadal, el grup de teatre del centre portarà la seva obra L'Hostalera. En parlarem amb el director, Llorenç Rafeques. A les 11:06, estrenes de cinema, avui amb Miquel Felipe i Lídia Oñate, de Cineclub Vilafranca. A 12:45, última cita amb l'actualitat, aquests darrers 5 minuts per conèixer com va tancant aquest divendres a l'Alt i al Baix Penedès. I acabarem de forma festiva, marxarem dels estudis, anirem fins a les caves Jaume Giró i Giró a Sant Sadurní per acomiadar el programa parlant de Nadal.
El temps.
Som a les portes de Nadal i Sant Esteve, cap de setmana de Fira del Gall a Vilafranca. Què hi dirà el temps? Com serà? Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs hem començat aquest divendres amb un ambient molt assolellat, plàcid, de nou, amb unes temperatures que al matí han estat fredes, de fet encara tenim valors força baixos en aquests moments, i un vent que avui continuarà sent notícia, però ja en menor mesura. Ahir sí que vam tenir alguns cops doncs, relativament forts, superiors a aquests 60-65 km per hora, i avui encara el vent es deixarà notar en alguns punts del Penedès. Però tot plegat anirà clarament cap a la baixa i tindrem un cap de setmana de la Fira del Gall i també de moltes fires i festes de Nadal, que serà molt tranquil, amb ambient fred, sobretot durant les primeres hores del dia, també durant les matinades, però en canvi, a mesura que avancin les hores i el sol tendeixi a lluir, les temperatures també pujaran. D'això, tant dissabte com diumenge. I a partir d'aquí, a les portes de les festes de Nadal, el que podem anunciar és que aquest anticicló s'imposarà, no amb tanta força com prevèiem alguns dies enrere, però sí que tindrem aquest anticicló, per tant, altes pressions, i això voldrà dir que tindrem un panorama molt estable, molt assolellat, però les nits, tant la nit de Nadal com la nit del dia 25 de desembre, seran força fredes. Ja allarguem una miqueta la previsió per donar-vos tots els detalls del que ens esperen doncs, aquests dies de festes, i us podem anunciar que l'ambient serà molt tranquil amb aquestes temperatures que durant les matinades seran fresques, potser de cara a dilluns amb un petit repunt de la temperatura, i els migdies doncs, tampoc tindrem cap gran calorada, com sí que hem tingut aquests darrers Nadals, sinó que les temperatures es mantindran per l'època, per tant, caldrà abrigar-se de valent, però sobretot les nits i matinades, amb la possibilitat d'algunes boires en alguns punts aïllats del Penedès, allà on apareguin, fins i tot els termòmetres podien quedar més frenats, però en conjunt, doncs, insistim que el Nadal estarà marcat per aquest domini total del sol a tot el territori, i no esperem canvis, de fet, ni ja tot el que queda de l'any, per tant, podríem dir que el sol serà el protagonista i haurem d'esperar les precipitacions ja de cara al 2025. Això és tot, que tingueu unes molt bones festes i ens veiem l'any vinent. Adéu-siau.
Els esports.
Volem que aquest últim espai esportiu del 2024 sigui especial i hem convidat tota una llegenda de l'hoquei patins, el sadurninenc Pedro Gil, que ens espera als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb el Sergi Fernández per parlar de la seva trajectòria i de l'homenatge que se li farà demà a Sant Sadurní.
Avui tenim el plaer de comptar a la ràdio amb un dels millors jugadors d'hoquei patins que, doncs, que ha donat Sant Sadurní. A Sant Sadurní, malauradament, l'hem pogut disfrutar molt perquè ha donat moltes voltes, ha jugat moltes temporades, però molts i molts anys a fora, a l'estranger, especialment a Portugal i també força anys a Itàlia. I al final d'aquesta temporada passada, després de 27, diríem com a professional, doncs el Pedro Gil posava punt i final a aquesta dilatada trajectòria, i podem dir que la salut, que les lesions, no? T'han anat respectant molt i que has pogut tenir una vida esportiva superllarga, no?
Sí, hola. Hola a tots, gràcies per la invitació de poder estar aquí. I, bueno, sí, la veritat és que la cosa més important de la meva trajectòria esportiva és això, la sort que he tingut de tenir molt, molt poques lesions.
Tu, Pedro, diríem que va ser una mica els que vas començar a obrir la porta, no?, d'aquesta possibilitat de no només de dedicar-te professionalment a l'hoquei patins, sinó de sortir fora.
Sí, jo vaig ser dels primers, junt amb l'Edo Bosch, igual de sortir i estar molts anys fora. Bueno, s'ha donat diverses circumstàncies, suposo que a Portugal igual està millor, que a Espanya cada vegada està una miqueta econòmicament pitjor i cada vegada la diferència és una miqueta més gran i per això ara cada vegada hi ha més jugadors a sortir. Perquè quan vaig sortir jo no va ser tant pels calés o pels diners, perquè guanyava més aquí a l'Igual si em quedava, més per l'experiència esportiva, i la veritat és que bueno, Portugal és una cosa que crec que cap país a nivell de hockey té, que et sents com un jugador professional, un deportista professional, perquè és el segon esport i et sents deportista, que igual a l'altre lloc no passa.
Anem una miqueta enrere, perquè és això, tot comença fa molts anys, Pedro. Tu fas, evidentment, tota la formació al Noia, comences ja a anar pujant esglaons, arribes al primer equip, i a finals dels 90 tu marxes a Tenerife. Una mica vinculat pel servei militar, eh?
Sí. Sí, la veritat és que bueno, el meu reemplaç ja no era obligatori diguem, el servei militar, però jo tenia ganes de fer-ho, ja sempre m'havia agradat, i vaig apuntar voluntari per poder anar un any abans i així poder fer-ho. I me'n recordo que estava el Jordi de la Mora allà a Tenerife i va dir, pues vine d'aquí, i fa bé, i vaig apuntar, o reomple els papers, sí. Voluntari, Tenerife, que sí, toca segur, no? Perquè clar, sí. Ningú vol anar.
Poca gent vol demanar aquí a les destinacions.
I em va tocar i vaig tindre la sort que el Tenerife aquell any estava a segona i van pujar a primera divisió. O sigui, jo vaig anar al maig, però a l'agost, setembre, pues, vaig poder jugar a la Hockey Lliga, no? de llavors. I bueno, va ser un any molt, molt bo, perquè no teníem un molt bon equip, un gran equip, vam ser la seva última jornada, però a mi a nivell personal pues era júnior de segon any, però em va sortir un any pues, molt bo, no? Vaig fer molts gols i vaig jugar molts minuts i després vaig tornar.
Tornes aquí, però és una etapa curta, no?
Sí, un any. La veritat és que vaig vindre i bueno, vaig tindre l'oportunitat d'un equip portuguès que estava sortint, bueno, volia fer un projecte ambiciós, a l'Infante Sáquez, que era la ciutat d'Oporto, i a l'Edo, que tenia contactes allà, l'Edo, que havia estat el noi a porter, i em va dir, pues vine, que aquí no tindràs problemes econòmics, volen fer un bon projecte a 3 o 4 anys, i bueno, ja estaràs aquí també a prop de meu, que també jo vinc a Oporto i tal. I bueno, pues em va fer gràcia l'experiència de poder provar un campionat portuguès, tenia 20 anys.
És una mica un moment on tu ja dius, ostres, se'n dona bé, o va arribar abans o va arribar després, de dir, hosti, jo sóc conscient que aquí que puc fer darrere.
No, va ser després d'arribar a Portugal, perquè sí que va ser tot molt ràpid, perquè aquell any que jo jugo a Noia, pues és el 99-2000, que vaig a Setmana Santa, jo ho firmo amb els portuguesos al febrer. A Setmana Santa doncs, vaig amb la Copa Latina Sub-23 i abans a l'estiu doncs, em convoquen per la selecció absoluta i tinc la sort d'anar amb la selecció absoluta, fer l'europeu, guanyar l'europeu. I clar, arribes a Portugal i bueno, estàs allà i t'adones que, bueno, que és diferent. No? El passat, em sembla que el novembre ve el Porto i per fitxar-me el Porto, fitxo pel Porto, i és allà que bueno, pues et vas donar en compte que igual sí que és una cosa que igual t'agradaria que fos la teva, o sigui, la teva feina, no? de poder dedicar-te a el que més t'agrada, que és jugar a hockey, i és allà, suposo, quan va canviar el clic.
I al moment aquest de dir, ara ja sí que és l'últim, hi ha dies d'aquells de, i si tiro un any més, i si m'empenereixo, i si...
Clar, és el moment més difícil, no?, de decidir, de dir el dia que no jugaré més. Vale?
A casa s'ho creien o deia, però va?
Bueno, no sé si s'ho acabaven de creure. No, ja sí, jo crec que no. Sí, ja sí. Jo crec que no, perquè a casa saben el que m'agrada, no? Sap el que jo vivia el dia a dia, la meva passió és jugar. Però bueno, jo vaig... Creia que era el moment perquè, o sigui, cada any vas sentint que una miqueta menys, i també el cos cada vegada costa més. i cada vegada hi ha més dolors i cada vegada pues, tens que fer més hores extres
per recuperar.
Intentar pues, el cos que és... I vas dir, jo crec que és el moment. Crec que és el moment perquè sentia també que l'equip estava bé, que venia de 2 anys que tampoc no havia sigut bé les coses i diu, ostres, igual acabar. Jo sempre, la meva por, és dir, jo vaig anunciar que igual plegava la selecció 2014, dic que serà l'última, i fotre la família, i el 2014 estem per l'any, i per el 2024, no? I jo ja feia anys que, ostres, pot ser l'últim any, pot ser l'últim any. I la meva por era saber acabar, a més a un nivell, a un cert nivell.
La selecció és una altra també etapa molt bona, sobretot pels èxits, perquè vau arrasar, i a sobre es donen circumstàncies, no?, de molts anys que a sobre comparteixes vestidor, no?, a la selecció amb amics i amb gent molt coneguda i d'aquí, el Jordi Bargalló, el Marc Gual, és que fèieu un trio espectacular, no?
Va estar molts anys. Sí, jo, per a mi la selecció, com ja dic, del servei militar sempre m'ha agradat molt i poder vestir la camiseta de la selecció pues, per mi era el màxim, no? Era el més. Si poder jugar europeus, mundials i no sé, el que sentia era especial. Això, i poder-ho fer també amb gent d'aquí, pues, clar, pues, més maco, no? Cada dia anava a l'entrenar junts pues, i tot això pues, també marca, no? Però bueno, també vam tindre la sort de guanyar moltíssim, no? Perquè al final jo no sé quants partits ja igual he perdut, però en tantíssims anys de selecció igual he perdut 5 partits, ha sigut molt, em sembla, no ho sé.
Però aquí hi ha jugar hoquei,
sí.
Molt fàcil no ha de ser. Tenim pare que ha destacat com has destacat tu i voler fer-se que ni jo una mica et volia preguntar com has vist una mica l'evolució del Kilian a fi de tenir-te allà i vaig fins i tot arribar a coincidir en una pista, no? que jo crec que devia ser molt maco, no? Aquell dia a Itàlia on ve la noia i podeu compartir una estona a la pista i tot, no?
Sí, jo crec que ahir ha sigut igual dels moments més especials, no?, en una pista de hockey, perquè poder coincidir contra un fill jugant un partit de Champions, a més. Per sort no en jugàvem res ni un i els altres que estava classificats, però bueno, va ser un moment molt maco i molt especial. I bueno, suposo que això és una pregunta que li ha de fer amb ells, perquè clar, jo com a pare sí que et puc dir, però clar, ben ver-ho que sent ell només ho pot sentir ell, primer perquè segurament no m'ho dirà, o no m'ho vol dir. Però clar, suposo que fàcil no ha dit, no deu ser, ni serà, perquè al final el nom del pare tindrà sempre, les comparacions són sempre... i bones i negatives,
sí.
I no és fàcil, perquè al final jo puc parlar de la meva experiència, que jo nunca no tinc res, o sigui, per mi m'anirà a fer el camí, perquè jo també a vegades el sento meio, oh, que ton pare, jo estic cansat, jo que sóc el pare, estic cansat d'escoltar,
ton pare,
oh, que tu pare, que... No sé, o ara a Portugal pues, encara més, perquè clar, a mi a Portugal pues, tenen més, el coneixen més que a vegades d'aquí i els hi agrada més, i els aficionats el recorden més, pues, i aquest dia...
La crida molt l'atenció, no?
Clar,
el fill de Pedro.
Clar, sí, i a l'edat que estic allà amb ell, pues, sempre, oh, que tu padre, oh, que tu padre... I clar, tot això no...
No ha de ser fàcil.
No ha de ser fàcil, i... però bueno, el que li he dit sempre, ell i jo som diferents, molt diferents. O sigui, ell és... molt bona persona i sempre vol tot el correcte i sempre d'això, o sigui, som diferents i tu no seràs mai igual a mi i tu has de ser tu.
I de la relació teva amb el hockey, què esperes? Què t'agradaria? Què vols fer?
El que tant m'aprenc com sabàtic, com que podem anar de tant en quant amb el Pere Salvador, doncs vam dir de tant en quant doncs poder anar amb els nens i la veritat que molt content perquè veig que els nens estan contents i al final és la cosa més maca quan acabis un entreno que els nens diguin gràcies per venir, quan vindràs un altre cop, al final això no té preu. I res, jo tant en quant pot posar-me els patins amb un equip o amb un altre per aquí a la zona i ja està, i després pues, veiem el que surt, que ja tinc cosetes, estic pensant amb la millor decisió, perquè al final és una cosa nova que faré i bueno, és de sentir que el projecte s'encaixi pues, amb el que jo vull. O sigui, al final jo vull és, si tinc l'oportunitat de poder anar a un lloc que es treballi professionalment, pues, m'agradaria, no? estar rodejat de persones que confien en mi, que tinguin molta confiança, perquè al final sé que faré, que no faré les coses del tot bé, perquè estaré començant, no?, al final, i de sentir que tens confiança és més fàcil perquè les coses vagin sortint.
Havíem recomanat al Pedro, entre d'altres, per aprofitar, que ja el tenim aquí més sovint a Sant Sadurní, però sobretot per aquesta cita d'aquest dissabte, el 21 de desembre, amb aquest acte, doble acte d'homenatge, primer la part més institucional, que es fa a la fase de Can Guineu a les 5 de la tarda, i que és un acte obert a tothom, per tant, aficionats, coneguts, amics, familiars, que ho tindran molt fàcil per poder compartir amb el Pedro aquesta estona de la fase de Can Guineu, i després a les 7, que també serà un moment molt especial, que és tornar-lo a veure a la pista de l'Ateneu, doncs, entre altres, amb la samarreta del Noia, per posar el punt i final i per donar aquest merescudíssim homenatge al Pedro Gil. Quin moment, no?, tornar... És a dir, ja t'hem vist, amb entrenos i, a més, tornar a l'Ateneu i patint i jugant, però, ostres, amb públic, no?, un dia que m'ajudo, que també esperes amb ganes i emocionant de tornar-te a veure després de tants anys. Jo crec que deu ser des del 99, no?
El 2000, jo 2000, jo,
temporada 99-2000 va ser l'última temporada teva amb la samarreta del Noia. Tornar-te a veure amb la samarreta del Noia.
Sí, la veritat és que no vull pensar gaire en aquest dia, perquè si no em venen les emocions, no?
De la gent que s'ha instaurat escalfant al camp, no?, de, ostres, i quan tornes, no?, i per què no tornes, no acabes aquí, que t'hauran escalfat molt al cap.
Sí, molta
gent. I quan tornes, i perquè tornes.
Sí, i perquè has fet l'últim any aquí, i tal, i, bueno, però, bueno, això és normal, no intento portar-ho, més que tant quan vas allà a l'Ateneu o vas a veure els partits, que els aficionats te comenten, això intento arribar al partit i marxar a mati.
Sabia, se m'ho allà a prova a la sortida.
Sí. Tento arribar quan ja quasi està començat el partit, que així ja està tothom ben assegut, i marxar ràpid. Perquè costa, perquè al final costa, i bueno, és... Però bueno, és una cosa que has de...
Has d'assumir, no?
Sí, has d'assumir, però bueno, a poc a poc. I bueno, parlant d'això del partit, pues és això, no? Intento no pensar gaire, perquè clar, si no et venen moltes emocions. Estaves parlant, ja estava al cap i vull intentar, no, que si no és el que pateixes, perquè no són moltes emocions i més val no pensar, ja vindrà dissabte, però sí que crec que serà molt maco poder gaudir d'un partit com aquest, no? De l'acte, però bueno, clar, més a mi...
Què vols pistar?
Jo som més de la pista i bueno, de gaudir de poder estar dintre la pista, pues, una estona, pues, amb el Noia, o una estona, pues, amb la selecció, pues poder vestir les dues camisetes per última vegada i poder jugar i tenir aquestes sensacions de, i amb gent al pavelló i molts coneguts, família, amics i persones que igual faran per poder estar aquí en un dia tan especial per mi, pues això serà molt, molt especial i espero no plorar gaire.
El que dius avui és que hi haurà molta gent, perquè hi ha moltes ganes i hi ha molta gent que espera de poder dir-te aquest adeu, com voleu tots els esportistes, no? que és jugant, que és a les pistes, i tot i que ja et vas retirar ara fa uns mesos, com a professional, doncs, que menys, no?, que el teu poble és sense dormir i dos entorns, com era el club, com era la federació, amb molts coneguts, molts companys, excompanys, doncs, puguin estar aquest dia per dir-te adéu. Però ple, moltíssimes gràcies, i aquest dissabte, com dèiem, a les 5 a la Fassina, i a les 7 a l'Ateneu, doncs allà estarem i no perdem aquesta oportunitat de veure el Pedro Gil amb la samarreta de la selecció i amb la samarreta del Noia, doncs, amb aquest comiat, amb aquest homenatge. Pedro, que vagi molt bé. Que t'ho passi molt bé i...
Això segur.
I merescudíssim aquest homenatge del proper dia. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Iniciem un nou flash informatiu i ho fem en primer lloc explicant-vos que Calafell dissenya carrers i torrents naturalitzant-los per minimitzar inundacions. La Dana de València ha posat de moda les actuacions de renaturalització de torrents i, en general, de retenció d'aigües de pluja per prevenir i minimitzar inundacions. Però Calafell fa anys que l'Ajuntament treballa en aquesta línia i els primers resultats ja estan a la vista. Ara està a punt de començar la inversió més important de la història del municipi, 10,5 milions d'euros en la remodelació integral del barri de Segur Platja. Són 25.000 metres quadrats de carrers entre els dos torrents principals del nucli de Segur de Calafell. És de les primeres zones que van urbanitzant-se del nucli i que està més obsoleta. En aquesta línia s'ha realitzat també a Segur una millora del torrent de la Casa Nova, amb la creació de bases de laminació i altres mecanismes de retenció sempre naturals. La capacitat hidràulica de la llera augmenta, però a més s'ha recuperat un espai natural per l'ús de la ciutadania i per la sostenibilitat del municipi. L'any vinent s'iniciarà un projecte similar al torrent de la Casa Vella, l'altra gran riera de Segur. I també a la vegueria, Pinar i Fundesplai s'uneixen contra la bretxa digital amb el programa Més Digitals. El projecte és un programa formatiu impulsat per la Generalitat que compta amb la col·laboració d'organitzacions socials. L'objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones, tot capacitant-les en competències digitals bàsiques. Fundesplai i la Fundació Pinar seran els actors encarregats de liderar el projecte al Penedès des d'aquest gener fins a mitjans del 2026. Col·laboraran durant 18 mesos a les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i Baix Llobregat, formant així unes 14.000 persones en risc d'exclusió digital, 90.000 a Catalunya. La firma del conveni de col·laboració va tenir lloc aquest dimarts a Vilafranca. Persones grans en situació de vulnerabilitat econòmica o social i persones amb diversitat funcional seran els principals destinataris. Aprendre a fer consultes mèdiques, obtenir la identitat digital o relacionar-se amb l'administració electrònicament centraran les formacions. Les persones interessades poden dirigir-se, en el cas de Vilafranca i l'Alt Penedès, a l'Espai Cultural Fòrum Verger, en el seu horari habitual. Tanmateix, trucant al 012, es pot inscriure telefònicament. La Comissió de Festes de Moja organitza per aquest dissabte a partir de 7:15 de la tarda una festa de Nadal al Local Nou. Inclourà xocolatada, mercat nadalenc, fotocol i l'espectacle familiar, Pastorets cap a Betlem. Part de la recaptació es destinarà a Olèrdola per la Marató. Abans de la festa s'ha programat l'espai mensual que organitza l'Ateneu Mogenc. Amb inici a 5:15 de la tarda des del Centre Cívic La Xarxa i final precisament al Local Nou per poder participar en la festa de Nadal i fer allà la xocolatada. I acabem aquest flash informatiu i us expliquem que aquest diumenge Sant Sadurní acollirà la novena edició de la cursa de Nadal, un esdeveniment esportiu que s'ha consolidat com una de les cites més esperades del calendari nadalenc de la comarca. Enguany, la cursa ha assolit una fita històrica, 1.500 participants inscrits al límit màxim establert per l'organització. La cursa de Nadal és una iniciativa del Club Esportiu Sant Sassua amb el suport de l'Ajuntament sadurninenc, les Caves Codorniu i diverses entitats i empreses col·laboradores. La cursa inclou dues modalitats competitives de 5 i 10 quilòmetres amb sortida de la plaça de l'Ajuntament i arribada a les emblemàtiques Caves Codorniu. És en aquest punt quan té lloc un dels moments més especials i que fa única aquesta cita esportiva amb una ruta de prop de 2 quilòmetres per l'interior de les històriques caves modernistes.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Cada 15 dies desfilen pels nostres estudis diferents alcaldes i alcaldesses de l'Alt i el Baix Penedès en una secció en què desgranem l'actualitat dels nostres municipis des de l'òptica dels seus batlles. Avui, per tancar aquest 2024, ens acompanya l'alcalde de Torrelavit, un dels 27 municipis que integren l'Alt Penedès. Amb prop de 1.500 habitants, Torrelavit limita al nord amb Cabrera d'Anoia i Piera, al sud amb el Pla i Font-rubí, a l'est amb Sant Sadurní i Subirats i a l'oest amb Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riudebitlles. d'aquest municipi penedesenc parlarem tot seguit, tornant a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Ens acompanya avui en aquesta darrera roda d'alcaldes del 2024 l'alcalde de Torrelavit, Manuel Reventós. Molt bon dia, com anem?
Bon dia.
Encantats de tornar-te a tenir aquí al Penedès en xarxa, ara ho dèiem, en aquesta última roda d'alcaldes d'aquest 2024 i obligats en aquest últim programa també abans de les vacances de Nadal a parlar una mica de programació nadalenca, a posar-nos el barret de Nadal i a parlar, en aquest cas, del que programeu a Torrelavit per aquestes festes. Unes quantes propostes, si et sembla, parlem d'elles.
Bé, primer de tot agrair que ens hagueu convidat. Penso que és la tercera vegada que vinc des d'aquests 5 anys que sóc alcalde. Bé, doncs a Torrelavit, en aquestes festes de Nadal, tenim el tradicional pessebre vivent, que es realitza en el barri del Vilet, el mateix dia 25, el mateix dia de Nadal, a partir de 6:45 de la tarda. Per tant, l'entorn, no, el barri del Vilet, per qui no el coneixi, no, a Torrelavit, ja l'entorn és fantàstic, s'entra per dalt les escoles i es va passejant, no, veient les escenes que s'han preparat, que té molta col·laboració de tots els veïns i veïnes de Torrelavit, i s'acaba, diguem-ho així, a dalt, a la plaça de Sant Marçal, davant de l'església romànica, amb el qual doncs, hi ha un grup de música i es pot fer doncs, tertúlia amb tots els veïns i veïnes que hi assisteixen. I us animo també doncs, a venir el dia 25 al Passeig Vivent de Torrelavit. També el dia 26, com no pot ser, tots els infants i joves, i no tan joves, també la gent gran, estem convidats a anar a rebre i anar a enviar o donar mà la carta del Patge Real al Casal de Cultura el dia 26 i també participar de la Cavalcada de Reis el dia 5 de gener. Primer a Can Rossell de la Serra, a 6:15 de la tarda, i després, un cop s'ha visitat el barri de Can Rossell, baixen a Torrelavit, després també amb la participació doncs, dels Diables, que fan la baixada de torxes des de la Creu de la Vit fins al poble de Torrelavit, que també és una baixada de torxes doncs, molt bonica doncs, de veure per donar la benvinguda als Reis Mags. I després també acabem doncs, les festes de Nadal amb un concert de la Coral de Torrelavit. Ja sí que és un concert, ja que comença a ser tradicional, si no recordo malament, és el tercer any que ho fan, el dia 12 de gener a 6:00 de la tarda al Casal de Cultura. Fan el concert que ells en diuen el Concert de Reis.
Doncs aquestes propostes són les que acolliu a Torrelavit per aquestes festes de Nadal. Ara sí, Manuel, anem amb temes estrictament polítics i obligats a parlar del pressupost municipal. En el vostre cas el vau aprovar fa unes setmanes, a principis d'aquest mes de desembre. Una miqueta més de 2 milions d'euros és el que vau aprovar. I a grans trets, explica'ns una mica com anirà aquest pressupost del 2025.
El pressupost de l'Ajuntament de Torrelavit pel 2025 es va aprovar el passat 2 de desembre i té doncs, aproximadament, no, números rodons, un cost total o un pressupost de 2.700.000 euros, dels quals 600.000 euros són inversions reals. A part doncs, de les despeses corrents, del dia a dia, no, capítol 1, personal, transferències a altres entitats, no, aquest any el que ens hem basat molt també és en les inversions. No cada any pot gaudir un ajuntament doncs, com el nostre, de 1.500 habitants, d'unes inversions ratllant els 600.000 euros. Són unes
importants.
Inversions importants. Què hi ha aquí? Doncs és doncs, renovar un vehicle per la brigada municipal, que té un cost aproximat de fins a uns 70.000 euros. També la nostra marca durant aquests anys ha sigut els pressupostos participatius, que penso que ja estan arrelats a Torrelavit. Per tant, engeguem la tercera edició. Normalment tenien una consignació de 19.000 euros. Aquest any se li ha fet un augment de 1.000 euros, per tant, són 20.000 euros pel 2025 i 20 pel 2026, ja que els pressupostos participatius són bianuals. Per tant, és una que posem com a ajuntament a disposició doncs, aquesta partida pressupostària perquè aquest any, 2025, tots els veïns i veïnes puguin fer arribar, d'acord a les bases dels mateixos pressupostos participatius, puguin fer arribar les seves propostes perquè passin doncs, a finals doncs, d'any a votació i perquè el 2026 doncs, a les propostes guanyadores l'Ajuntament de Torrelavit les hem executat com hem fet així, amb les dues anteriors edicions.
Mm-hmm.
També tenim consignat un mural de la Pilarín Vallès, que és un projecte doncs, de la mateixa artista catalana, que són 100 pobles, 100 murals. Per tal, Torrelavit s'ha sumat a aquesta iniciativa de l'artista i instal·larem també durant el 2025 aquest mural doncs, en una plaça del municipi. Aquest 2024 ja tenim, diguem així, la pintura, que està custodiada a l'Ajuntament de Torrelavit. Per tant, tots els veïns i veïnes que, si vulguin arribar, poden anar-lo a observar, no?, l'original que està a l'Ajuntament. I durant els següents mesos doncs, d'aquest 2025 s'instal·larà aquest mural al municipi. També tenim una gran inversió, que són 400.000 euros, per tant, és el que, no?, més 450.000 euros, la partida d'abastament d'aigua, de la xarxa d'aigua. Parlàvem de la sequera molt habitual en els últims mesos, però encara estem en sequera malgrat les últimes pluges, perquè han sigut pluges molt abundants, però en poca estona, que fa que ens n'hagi anat molt bé en el seu moment, però ja portem molts dies que no plou i que és necessari doncs, que vagi plouent amb regularitat. Torrelavit farà aquesta inversió de 450.000 euros aproximadament en la millora i la renovació doncs, de la xarxa de subministrament d'aigua del nostre municipi. Nosaltres tenim l'aigua que fem, la captura de l'aigua en pous doncs, municipals, per tant, amb aigües subterrànies. Per tant, millorarem aquests pous municipals, farem doncs, aquest estudi doncs, de la millora i també aquest encamisat d'aquests pous. I també millorarem en el sistema de digitalització. Tenim problemes a vegades doncs, a les pressions que pugen i baixen degut a la sequera. Per tant, millorarem també aquests comptadors fent-ho doncs, digitals i també millorarem la xarxa doncs, d'abastament amb campanyes doncs, de detecció doncs, de fuites i arranjament doncs, de les mateixes. Per tant, seran uns diners que mai havien arribat. Per tant, són molt agraïts, no? Com a poble, els hem de posar per tal doncs, de millorar aquesta xarxa d'aquest bé escàs que és l'aigua i per tal de que millorem i que no en perdem doncs, tants litres com ara. No? Això és gràcies també a la Diputació de Barcelona, que ens ha fet no, arribar una subvenció, com els altres pobles doncs, de la demarcació, de 300.000 euros, i també com a Ajuntament de Torrelavit hem participat de les subvencions que fa l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i també hem tingut doncs, subvencions tant en alta com en baixa. Per tant, doncs, totes aquestes accions que jo abans he dit és també gràcies doncs, a aquest treball doncs, a nivell municipal, de l'equip de govern i també doncs, dels tècnics del nostre ajuntament. I també una altra cosa que farem en el capítol 6, no?, les inversions en el 2025, és la instal·lació d'una ombra d'ombres al pati de l'escola JJ Ràfols de Torrelavit, que ha estat recentment remodelada. En el pati, on s'instal·larà aquesta pèrgola, amb la millora de l'arbrat i la millora, diguem així, de la naturalització del pati que ja s'hi havia fet, en aquesta zona on hi va aquesta actuació, doncs, que té un cost de 34.000 euros, gràcies a una subvenció de Diputació de Barcelona, abans hi havia un mòdul prefabricat on s'ubicava el menjador escolar. Amb la remodelació que s'ha fet aquest 2024, gràcies a la visita dels consellers doncs, Bargalló i Cambrai, van ser sensibles a la realitat que teníem de l'escola, van visitar les instal·lacions, van veure i es van creure en primera persona que feia falta aquesta actualització doncs, d'aquestes instal·lacions, que l'escola JJ Ràfols el 1928 farà uns 100 anys de vida. Per tant, hi van creure i hi van apostar i des de l'Ajuntament de Torrelavit estem molt agraïts que s'hagin executat aquest 2024. Aquest mes de novembre es van inaugurar doncs, aquestes obres de reforma i millora i adequació doncs, de l'escola JJ Ràfols i vam comptar amb la visita doncs, de la consellera Esther Niubó i, per tant, és un agraïment que no, els que són els, han estat els consellers i és la consellera actualment, visitin el nostre poble per comprovar aquestes instal·lacions educatives, que és una aposta del nostre govern municipal i una aposta també a nivell personal. Tots sabeu que també sóc mestre, per tal per tenir una escola doncs, digna, una escola pública doncs, de qualitat. I això també es veu també en la millora i la reforma d'aquestes instal·lacions per tal de poder-les adaptar a les noves corrents pedagògiques de la, doncs, del moment. Per tant, també hi haurà aquesta instal·lació de la zona d'ombres en el pati, que esperem que també el primer semestre del 2025, per tant, quan arribi l'època de la calor, els nostres infants i joves que estan escolaritzats a Torrelavit, els alumnes de l'escola JJ de Ràfols també en puguin gaudir. Per tant, bueno, estem satisfets que puguin, doncs, que puguem fer realitzar totes aquestes actuacions. I a més també tenim un reguitzell de propostes a nivell municipal, que són partides aquestes que posem sense, les hi posem en capítol 1, en capítol 6, obrim partida, però que no hi tenim una consignació a l'espera de que puguin arribar subvencions de, no, d'altres entitats, com pot ser les plaques solars. També apostem doncs, per la millora doncs, dels parcs i jardins del nostre municipi, l'asfaltat de carrers i també doncs, l'arranjament doncs, de camins i també d'una vorera i la reforma i la rehabilitació per millorar les patologies estructurals que hem trobat a la façana del Casal de Cultura. Per tant, esperem que en les següents subvencions o convocatòries hi puguem incloure també la realització d'aquests projectes que ara mateix no podem tirar a terme, no podem tirar endavant, perquè de moment estem buscant finançament. Però penso que el 2025 és un any ple d'oportunitats per Torrelavit, sobretot pel que fa a la millora de la xarxa d'abastament d'aigua, per la millora doncs, del vehicle doncs, per la brigada i per la zona d'ombres de l'escola i els pressupostos participatius.
Tot això, Manuel, gràcies també a l'aprovació de les ordenances fiscals pel 2025. Hem de recordar que sense ordenances no tindríem pressupost. La consigna, la dinàmica d'aquest any i el punt importantíssim d'aquestes ordenances, no només a Torrelavit, sinó al conjunt de l'Estat, és aquesta taxa de la brossa, aquesta pujada i obligadíssims a parlar d'això.
Sí. El ple de tant de pressupost, que va ser el desembre, però el ple d'ordenances, que va ser, doncs, és preceptiu fer-lo a finals d'octubre, a principis de novembre, perquè l'1 de gener ja estigui aprovat i puguin tirar endavant. Aquest any ha estat marcat, o sempre està marcat, per la por que a vegades tenim els càrrecs electes d'aquestes doncs, pujades. Quan ho vius en primera persona, és una situació que a vegades incomoda, perquè a ningú, no? I en primera persona també paguem els nostres impostos, a ningú ens agrada doncs, pagar més. Però per tal de mantenir els serveis públics i uns serveis públics pel nostre municipi, en què la població va creixent, malgrat que som un poble rural, s'han d'adequar. Aquest any s'ha vist marcat per la taxa doncs, de la recollida de, no? La recollida de, bueno, de les escombraries de Torrelavit. No només a Torrelavit, sinó, com ja has dit, a tots els municipis, tant de la comarca com del país. Això es veu per una directriu europea, per tant, hi ha una llei, ens hem d'adequar en el que diu que el 2025 aquesta taxa ha de repercutir el 100% en les persones que ho reben, és a dir, en els habitatges del nostre municipi. Fins ara, Torrelavit, teníem el 2024 una quota de 209 euros pel servei de porta a porta i hem hagut d'augmentar un 25%, passant a 263. A Torrelavit, abans pagàvem, com a ajuntament, subvencionàvem part d'aquest rebut amb uns 40.000 euros. A Torrelavit tenim, com sabeu, juntament amb Sant Sadurní, Sant Pere i Sant Quintí de Mediona, el servei de porta a porta. Jo sempre ho dic, és un servei excel·lent i tota la vida ha fet els deures i els ha fet molt bé. Som el cinquè poble, o dels cinc primers pobles, que millor reciclem de tot Catalunya, amb una taxa doncs, de recollida selectiva de les nostres deixalles arribant al 92%. Mm-hmm. Això vol dir que el 2024 teníem una quota de quasi 210.000 euros. Com que hem fet la feina bé, ens ha arribat una quota per aquest 2025 de 180.000. Per tant, fent la feina bé, seguint el sistema de porta a porta, fa que si tots ho fem bé hi hagi aquesta reducció de 30.000 euros aproximadament. Mm. Ara bé, hi havia aquella part que l'Ajuntament subvencionava. Per tant, no, o sigui, el servei de porta a porta no ha cobert doncs, el 100% de la totalitat doncs, d'aquesta taxa i ens han vist obligats a augmentar aquest 25%. No obstant això, animo a tots els veïns i veïnes a continuar reciclant i a continuar fent-ho. El sistema funciona, és un sistema ja ho dic, excel·lent i, per tant, això ens ajuda a millorar la nostra recollida, la selecció de les deixalles i, a més, doncs, de tenir també aquest control de... No, aquest control i aquest també respecte al nostre, mm-hmm. al nostre entorn i al nostre medi ambient, en el qual, veient com s'està posant la situació doncs, del canvi climàtic, és important que tots ho fem bé. No només els pobles petits, no? O tots aquells pobles que tenim al porta a porta, siguem més petits o més grans, sinó també posar-nos més estrictes també a nivell de pobles més grans o de grans ciutats. Per tant, penso que és una obligació col·lectiva doncs, tirar cap a aquest sentit i ser més respectuosos amb el nostre entorn.
Mm-hmm. Això pel que fa a recollida selectiva. Manuel, un altre dels temes sempre de taxes és l'IBI, sempre és l'altre gran tema, són aquests dos. A Torrelavit, enguany, per on heu tirat?
Nosaltres només hem augmentat per qüestions, doncs, com he dit, no? d'aquesta directiva de la Unió Europea o per aquesta llei, només hem augmentat aquest 25% de la taxa de recollida d'escombraries i hem mantingut les altres taxes i impostos municipals igual que els havíem tingut en els altres anys. Pensem doncs, que aquesta pressió amb els nostres veïns i veïnes, aquest augment del 25%, ja repercuteix en el nombre no, o amb la recaudació que fa el nostre ajuntament. Per tant, hem cregut convenient de mantenir-nos amb l'IBI, o tant el sigla rústica com, no, com l'urbana, amb els vehicles, els imposts no, de vehicles de tracció mecànica, etc. Ens hem mantingut igual. Sí que hem augmentat un 4% en el centre, no, en els serveis que es donen al centre de serveis per la gent gran, al centre de dia de Torrelavit, un 4%, i també un 4% a la quota mensual de la llar d'infants, que passa de 144 a 150 euros. Per tant, són aquelles coses que hem d'anar pujant, actualitzant d'acord a l'IPC, perquè si portes uns anys que no s'actualitzen, després ens passa com la brossa, que allò d'anar augmentant en mica, que és el que no, tothom esperem, que no hi hagin a vegades aquestes, diguem-ho així, clatellades que poden haver-hi amb un 25%. Però també ens costa que Torrelavit és un augment prou moderat, que, no, doncs que hem anat fent no, la feina, hem anat augmentant... I això, si portem 3 anys del porta a porta, ja ens hem anat adaptant també, no només al nou sistema de porta a porta, sinó també ens hem anat preparant doncs, pel 2025 perquè aquesta taxa o aquest augment no fos tan més elevat. No? O sigui, per tant, pensem que un 25% repercuteix no només a la brossa, sinó també repercuteix en que no augmentem doncs, a l'IBI. També ens plantegem que ara, el 2026, fer bonificacions d'aquesta taxa. Parlarem amb la Mancomunitat Penedès Garraf, que són els qui no, tenim delegat al servei de recollida, per tal doncs, de millorar, doncs, fer un rebut per ús. No? O sigui, tant selecciones, doncs tens uns mínims i a partir d'aquí canvia. Si això es pot fer, si, com que hi ha els cubells que estan xipats, per tant, ens falten aquestes dades doncs, de la Mancomunitat per tal doncs, de poder estructurar aquestes bonificacions. I també unes bonificacions per ús de la deixalleria. Per tant, tots aquells torrelavitencs i torrelavitenques que facin ús de X vegades l'any doncs, de la nostra deixalleria municipal puguin tenir alguna bonificació. Però això és una cosa que haurem de treballar aquest 2025, tant amb els nostres tècnics com amb els tècnics de la Mancomunitat, per poder-ho doncs, establir en les ordenances doncs, de l'octubre-novembre del 2025.
Doncs Manuel, amb això ho deixem. Sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Avui, a més, en aquesta última roda d'alcaldes del 2024, et desitgem molt bones festes i fins ben aviat.
Molt bones festes a tots i a totes i molt bon any nou.
Penedès en xarxa.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, just jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells.
Snow.
We are dashing
in a